Des d'aquí, si bategem el temporal, us prometem que la notícia d'informatiu sortirà al nom d'aquell temporal batejat per l'escala.
Exacte. I ho deixem aquí, Joan i Sergi, perquè són la una i hem d'anar a l'informatiu.
La Emma podia ser mossèn Martí Colomer, que també ha sigut un personatge, un capellà, que ha caigut molt bé. O mossèn Salvador.
Massanet.
Joan Massanet, que havia sigut un alcalde. Qui més tenim aquí?
I ens trobem demà amb més temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Mònica Borrell és la nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Fins ara era la directora del Museu Nacional d'Arqueologia a Tarragona i té com a objectiu treballar i difondre el patrimoni arqueològic arreu del territori. Aquesta és la notícia més destacada de la jornada. La resta la resumim tot seguit en forma de titulars. L'Escala inicia els tràmits per crear un Consell de la Gent Gran al municipi. Dimarts, dia 3 de febrer, a les 4 de la tarda, està programada una xerrada informativa en què s'explicarà en què consisteix aquest òrgan, com s'organitza i què reivindica. Es tracta d'una proposta del programa Més 60 a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El Servei d'Intervenció Educativa de Càritas, l'Escala, ha atès 270 infants des de la seva creació ara fa 22 anys. La iniciativa, que ofereix acompanyament per superar dificultats personals i acadèmiques, està conformada per la tècnica Jessica Folk i 7 voluntàries. Judith Nederman i la Gio Sinfonia actuaran al Portal Blau, s'uniran el 8 d'agost en un espectacle de gran format amb 21 músics sobre l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, dins del marc del Festival Portal Blau 2026. Serà la tercera ocasió que la cantautora de Vilassar de Mar puja als escenaris del Festival Escalent. I el temps, dijous, de cel clar, però amb vistes a un altre canvi de matinada amb el pas de ruixats. Demà, dia molt més variable.
Serveis informatius.
Teu punt de referència.
Mònica Borrell és la nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Fins ara era la directora del Museu Nacional d'Arqueologia a Tarragona i té com a objectiu treballar i difondre el patrimoni arqueològic arreu del territori. Miquel Pagès.
Mònica Borrell, llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i especialitzada en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, és la nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en substitució de Josep Boya, al capdavant de l'equipament des de 2018. Explica que s'ha trobat una institució forta i vol seguir la mateixa línia, arribant a tots els punts del territori, difonent el patrimoni arqueològic. Va participar a la trobada Pas Woman, celebrada el cap de setmana passat a Empúries.
Bé, ha estat una etapa de coneixement al MAC. La gent de museus, la gent de l'arqueologia, els que hem estat vinculats tota la vida en aquests àmbits, doncs el coneixem. Un altre aspecte és des de dintre, des de l'àmbit de la gestió, tots els reptes que té. I he descobert això, una institució molt forta, que està abordant moltes temàtiques i molt diverses, des de la recerca, la conservació, fins a la comunicació, la divulgació, que dèiem, aquesta diversitat de públics i de temàtiques. I al final el repte és buscar estratègies per enfortir el MAC amb les seves diferents seus, amb aquests diferents fronts, i que a través d'enfortir el MAC també fer aquest paper com a Museu Nacional d'Arqueologia que som, per arribar arreu del territori i també donar recolzament a la diversitat de jaciments, de museus que hi ha arreu de Catalunya, i col·laborar per per avançar en la diversitat de temes i de reptes que tenim.
Fins ara Borrell dirigia el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i ha estat escollida per concurs públic.
L'Escala inicia els tràmits per crear un Consell de la Gent Gran al municipi. Dimarts, dia 3 de febrer, a les 4 de la tarda, està programada una xerrada informativa en què s'explicaran què consisteix aquest òrgan, com s'organitza i què reivindica. Es tracta d'una proposta del programa Més 60 a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Jordi Fortià.
La sala del Casal del Jubilat acollirà el pròxim dimarts 3 de febrer a les 4 de la tarda una xerrada del Més 60 a la que assistiran diferents membres del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Alt Empordà, que explicaran als assistents en què consisteix exactament aquest òrgan de participació, com s'organitza, què reivindica i quines són les tasques que desenvolupa per vetllar pels drets i necessitats dels més grans. El propòsit de l'acte és engrescar els escalencs a obrir un procés participatiu que desemboqui en la futura creació del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Escala. Clàudia de Cruz és la regidora d'Acció Social.
El valor més important d'aquesta xerrada és el fet de que una mica l'objectiu que tenen també és engrescar una mica els escalencs i escalenques a participar de la futura creació del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Escala. Deu fer aproximadament un parell d'anys, a l'inici del Més 60, vam organitzar una espècie de procés participatiu per intentar recollir una mica quines eren les inquietuds i els interessos de la gent gran de l'Escala per mirar d'organitzar les principals línies estratègiques del Més 60. I d'entre tot el que va sortir també aquesta proposta de crear aquest Consell de Participació, aquest òrgan de participació que fos permanent, no només puntual com vam fer en aquell moment, sinó que es creessin uns estatuts, que hi haguessin uns representants escollits per la pròpia població per tal de forma permanent anar-se trobant, anar recollint una mica quines són les inquietuds de la gent gran i d'alguna manera poder-ho traslladar a l'Ajuntament per tenir en compte quines són les necessitats del col·lectiu. Llavors, pensem que aquesta xerrada és interessant no només per conèixer la tasca que es fa a nivell de comarca de l'Alt Empordà, que ens representa a tots, sinó una mica per conèixer com des d'aquí l'Escala també podem contribuir a aquestes reivindicacions i millorar la qualitat de vida i els serveis per a les persones grans.
Un cop se celebri aquesta xerrada d'aquest pròxim dimarts, la següent etapa serà convocar una nova trobada per iniciar la selecció dels participants que integrin el futur Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Escala.
Aquesta xerrada és el primer pas, així per engrescar una mica perquè la gent sap què passa en un Consell Consultiu, i el segon pas serà que convocarem ja una segona trobada pròpiament destinada a persones de més de 60 anys del municipi que tinguin interès i inquietud, no potser en ser els representants però sí en participar-ne, i d'allà una mica buscarem la manera de seleccionar quins seran els representants en aquest Consell Consultiu, i a partir d'aquí tenim una proposta d'estatuts que la treballarem conjuntament amb les persones que fa el Consell i anirem fent passets per acabar de consolidar i crear aquest Consell Consultiu de l'Escala.
La funció d'aquest òrgan és que les persones grans puguin dir la seva, participar activament i ser escoltades. Aquest espai servirà per recollir i canalitzar les seves inquietuds i propostes, així com per assessorar l'Ajuntament en matèria de polítiques adreçades a aquest col·lectiu, entre altres funcions.
Més coses. El Servei d'Intervenció Educativa de Càritas l'Escala ha atès 270 infants des de la seva creació ara fa 22 anys. La iniciativa, que ofereix acompanyament per superar dificultats personals i acadèmiques, està conformada per la tècnica Jessica Folk i 7 voluntàries.
Un dels projectes que tenim a Càritas l'Escala és el CIE, que és el Servei d'Intervenció Educativa. És el projecte en el qual estem coordinades amb serveis socials, amb l'institut, amb l'escola, i també fem coordinacions amb el socioeducatiu. Quan a l'escola hi ha alguna cosa que no va bé, doncs normalment és perquè al voltant d'aquest infant o d'aquest jove hi ha alguna cosa que està en un moment convuls. I en aquest moment convuls el que fem nosaltres és acompanyar-los durant les situacions que són més difícils, fent recolzament tant en estudis com fent recolzament personal, com fent activitats, com fent tallers de tot el que és la part emocional, i aprenent una mica a comunicar-nos, a saber quins sentiments estem sentint, a poder socialitzar amb els altres d'una manera positiva. Amb les famílies també ens reunim i fem uns seguiments i uns acords comuns de cap on hem de tirar per poder acompanyar aquests joves. I bé, és un servei que és molt rellevant a la Càritas perquè va començar fa 22 anys com a espai de deures. I des d'aquests 22 anys, doncs, s'han atès uns 270 infants. Aquest projecte no podria funcionar o donar-se sense, a part d'una tècnica, que en aquest cas sóc jo, amb l'equip de voluntaris, que tenim la sort a l'escala, que el tenim composat de 7 persones.
El fet de ser voluntària m'ha obert molt els ulls en veure que, malauradament, no hi ha igualtat de condicions per a tothom. I el que pretén el CIE és donar les oportunitats a tothom per igual. A part, el reforç escolar, evidentment, perquè treballem, com ha explicat la nostra tècnica, conjuntament amb l'escola, amb l'institut. Tot això, doncs, ha d'ajudar en aquestes petites persones a créixer i acompanyar-los en aquest camí de vida perquè ells puguin, en un futur, poder-se valdre per ells mateixos amb autoestima i amb força interna que els pugui ajudar a tirar endavant a la vida.
Judit Nederman i la Gio Sinfonia actuaran al Portal Blau. S'uniran el proper 8 d'agost en un espectacle de gran format amb 21 músics sobre l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries, dins el marc del Portal Blau 2026. Serà la tercera ocasió que la cantautora de Vilassar de Mar puja als escenaris del Festival Escalenc. Sergi Corral.
El Festival Portal Blau ha anunciat aquest matí el tercer concert de la programació d'aquest estiu. La cantautora de Vilassar, Judit Nederman, i la Gio Sinfonia uniran forces en l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries el 8 d'agost. L'espectacle comptarà amb 21 músics sobre l'escenari, revisant el repertori més essencial de Judit Nederman en un espectacle simfònic de gran format que s'estrenarà el pròxim 28 de febrer a l'Auditori de Girona. L'espectacle pretén ser una celebració dels 10 anys sobre l'escenari de la cantautora del Maresme. El projecte serà dirigit per Joan Albert Amargós i tindrà el color vermell com a element central de tot el vestuari. Judit Nederman es troba a la maduresa de la seva carrera musical i compta amb 7 àlbums publicats. És la tercera ocasió que trepitja els escenaris escalencs de Portal Blau, on hi ha actuat els anys 2019, 2021 i 2023. Aquest anunci s'uneix a les altres dues cites musicals que ja s'han donat a conèixer, el 7 d'agost amb La Fúmica i Naina i el dia 9 amb el concert de Sopa de Cabra. Tots tres concerts en l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries. Les entrades ja estan a la venda a www.portalblau.cat.
Arribem al moment de repassar l'agenda d'activitats previstes per la setmana. I comencem el repàs per aquest dijous. Recordem que és dijous de tapes, aquesta activitat que organitza la UBET i 17 establiments escalencs. També a les 5 de la tarda, grup de lectura infantil, Paraules juganeres, comentari a càrrec de Margarita Vidal del llibre L'amulet de la pluja, de Meritxell Martí Urriols. Serà la sala d'actes de la Biblioteca Víctor Català. I a 6:45, també grup de lectura del Petit Príncep, comentari a càrrec de Vidal de la novel·la El fill del perruquer, de Gerbrand Baker. També a la sala d'actes de la Biblioteca Víctor Català. Divendres a les 5 de la tarda, tarda de robòtica, activitat intergeneracional interactiva amb els joves de l'Esbotzada que ensenyaran els assistents a utilitzar el Mackey Mackey. Serà el Punt Òmnia. Per les inscripcions cal trucar anar al Punt Òmnia o bé trucar al 690-050554. I a 6:45, xerrada a la biblioteca amb el 50è aniversari de la mort de la soprano i pianista catalana Conxita Badia. Xerrada a Conxita Badia i el seu entorn a càrrec de la doctora Mercè Bonet Agustí, que és neta de l'artista. Serà la Biblioteca Víctor Català, una activitat que organitza la pròpia biblioteca i el Servei de Biblioteques de la Direcció General de Promoció Cultural de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. I finalment, a les 7 de la tarda, inauguració de l'exposició Nusos Mariners, exposició temporal fins al 7 de juny, al Museu de l'Anxova i de la Sal. Dissabte, a les 12 del migdia, presentació del vídeo taller de cançons tradicionals del cançoner de l'Escala, 5 anys de bones pràctiques a l'Alfolí de la Sal. i també per les activitats de l'oficina Més 60. Anem ja cap a les activitats d'aquest divendres a 10:15, gimnàstica terapèutica al Casal Xalem. Les places per aquestes activitats, que són gratuïtes i que s'organitzen des de l'oficina Més 60, són limitades. Per tant, les inscripcions s'han de fer o bé a la pròpia oficina Més 60 o bé trucar al telèfon 972-77-15-56. I recordar-vos que fins al proper 31 de gener estan obertes les inscripcions de l'activitat Anem al Teatre amb la Biblioteca per anar a veure l'obra La Reina Lloba el pròxim 7 de març al Teatre Nacional de Catalunya. És una activitat que organitza la Biblioteca Víctor Català. També recordar-vos que si voleu rebre la informació cultural de l'Escala et pots inscriure o subscriure al butlletí setmanal escrivint al correu cultura@lescala.cat o bé trucant al telèfon 972-77-48-48. I de l'agenda, la previsió meteorològica amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Un altre tret que diferencia aquest any o aquest hivern dels altres és pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar. Aquestes situacions de pas de borrasques, llevantades, alguna tramuntana també i poca insolació, fa que enguany la temperatura de l'aigua del mar estigui força més baixa que anys anteriors. Està entre els 13-14 graus aproximadament, més voltant cap als 13. Per tant, un xic inferior a la mitjana que tocaria per aquestes dates, un fet que, vistes les anomalies de tots aquests anys, ja crida l'atenció. Unes aigües que continuaran amb la mateixa tendència. Recordem que la temperatura mínima de l'aigua del mar s'acostuma a donar entre el mes de febrer i el mes de març. Avui ens espera una diada de dijous amb un cel clar. Núvols prims, alguns núvols prims que han circulat durant el matí, però que desapareixeran i tindrem una tarda de cel molt més serè. A última hora del dia es tornaran a tensar nuvolades de nord cap a sud. Es preveu un canvi de temps la propera matinada. Avui, temperatura màxima entre 11 i 13 graus, sense gaires canvis, encara que a primera hora ha fet més fred avui. I vent en calma, amb un xic de llevant molt fluix a migdia i tarda, i al vespre tornarà a calmar. A la mar arrissada tot el dia. Avui una situació molt plàcida a mar. Demà divendres, cel variable de matinada. Ens creua un front, per tant, al llarg de la matinada ens passaran ruixats, tindrem ruixats passatgers, pot fer alguna ruixada. Al matí s'aclarirà ràpidament i ja tindrem un cel serè fins a primera hora de la tarda. A la tarda i vespre tornaran a arribar núvols prims, i és que a última hora i matinada de dissabte ens torna a arribar un altre front atlàntic en aquesta processó de borrasques d'oest a est. Demà, temperatura màxima entre 11 i 13 graus, sense canvis, i mínima entre els 4 i els 6. La matinada entrarà vent de grop, acompanyant aquests xàfecs. Calmarà ràpidament, serà un vist i no vist. Mantindrà vent en calma pràcticament tot el dia. A la tarda, alguna estona de garbinet molt fluix. I a la mar, arrissada tota la jornada. Això és tot per avui. Salut i molta mèdia.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
Ara sí, arribem al resum del que ha donat de si aquesta jornada amb Mònica Borrell, que és la nova directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Fins ara era la directora del Museu Nacional d'Arqueologia a Tarragona. Té com a objectiu treballar i difondre el patrimoni arqueològic arreu del territori. L'Escala inicia els tràmits per crear un Consell de la Gent Gran al municipi. Serà dimarts, dia 3 de febrer, a les 4 de la tarda, quan està programada una xerrada informativa per explicar en què consisteix aquest òrgan, com s'organitza i què reivindica. Es tracta d'una proposta del programa Més 60 a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. També el Servei d'Intervenció Educativa de Càritas, l'Escala, ha atès 270 infants des de la seva creació ara fa 22 anys. La iniciativa, que ofereix acompanyament per superar dificultats personals i acadèmiques, està conformada per la tècnica Jessica Folk i 7 voluntàries. I Judit Niederman i la Gio Sinfonia actuaran al Portal Blau. S'uniran el 8 d'agost en un espectacle de gran format amb 21 músics sobre l'escenari del Fòrum Romà d'Empúries dins el marc del Festival Portal Blau 2026. Serà la tercera ocasió que la cantautora de Vilassar de Mar puja als escenaris del Festival Escalenc. I el temps, dijous de cel clar, però amb vistes a un altre canvi de matinada amb el pas de ruixats. Demà, dia molt més variable. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 29 de gener. Podeu seguir atents a la informació a través dels butlletins horaris i les reemissions d'aquest informatiu. Res més, i tornem demà al punt de la una. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana i per fer-ho possible proposem 3 continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals. Terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Tarruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena, de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i, alhora, els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els 3 continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest bar interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals, que dalt d'un trenet articulat de 2 vagons proposa la ruta de l'arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan 2 més, la ruta dels pobles medievals i la ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té 2 grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament hi estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs amb màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà, tornem a pujar el trenet i ens en tornem per l'altra banda de camps, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
La ruta de l'arròs de Pals és circular, té una durada d'unes 2 hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sator, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això vos va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia, però ens hi hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps 100 cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones...
L'Eva ens acaba de citar el molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va museïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
El molí està situat enmig del camp d'arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del terrenet. El molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del molí d'arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
I és a la sortida del molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, cibada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
I també veiem diferents els camps d'arrossar segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria, des del maig fins a finals d'octubre. Idealment, si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context, però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència, com a mínim a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, aquest he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible, documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí i llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim la dels pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. Sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, a vegades fem combinades, i llavors dius, mira, no, aquest